Bon dia. Sant Cugat ha esquivat grans incendis forestals aquest estiu gràcies, sobretot, a la consciència ciutadana, segons la Diputació de Barcelona i els bombers de la Generalitat. La campanya de prevenció s'ha tancat només amb 2 incendis forestals i 0,01 hectàrees cremades registrades, tenint en compte el context d'excepcionalitat per la sequera. Unes xifres que disten de les 0,83 hectàrees que es van cremar el 2022 i les 1,4 del 2021. La coordinadora de FAS de Sant Cugat ha notificat a inspecció del Departament d'Educació de la Generalitat 10 casos de famílies beneficiàries de l'ajuda a la motxilla escolar que han pagat també les quotes escolars quan, si reps aquest ajut, aquestes despeses no s'han d'abonar. El col·lectiu ha detectat l'anomalia en centres públics i concertats de primària i secundària en l'última setmana i ha alertat d'un escenari en què els més perjudicats són les famílies vulnerables. La coordinadora explica que hi ha centres que no estan informant d'aquestes ajudes i giren rebuts d'unes quotes que suposen mal de caps per a les llars amb menys recursos. En Comú Podem insta l'Ajuntament a diagnosticar l'estat i definir l'ús d'aquells edificis municipals que necessiten rehabilitació o estan en desús. Per això el grup municipal porta al ple una moció per constituir una comissió de treball que s'encarregui d'aquesta tasca i concreti quines actuacions s'han de fer a les masies de Can Revella, Can Canyameres, Can Montmany, la Casa Forta de Torre Negra, Villa Montserrat, l'edifici antic de l'Ajuntament i els baixos de la plaça de l'1 d'Octubre. I la CUP proposa implantar a Sant Cugat la taxa Amazon, és a dir, una taxa que gravi els grans operadors de postals, de repartiment de paquets, per l'impacte que tenen sobre el municipi, tant en la mobilitat com el greuge que generen en el comerç local i de proximitat. El grup municipal elevarà la seva proposta amb una moció al ple municipal d'octubre. I en esports, les jugadores del Solideo Patiu Gay Club Sant Cugat, Alba Costa i Paula Roldán, han guanyat l'Eurohockey Cup Sub-17 amb la selecció espanyola. Les santcugatenques han derrotat per 6-1 el Valdagno italià a la final de la competició disputada a Blanes. Alba Costa ha fet un hat-trick a la final i ha estat escollida en l'equip ideal de la competició. Costa s'ha incorporat a aquesta temporada al club santcugatenc procedent del Palau. Per la seva banda, Roldán s'ha format des de la base al Club Vermell i Negre i competirà amb el juvenil del Patiu Gay Club Sant Cugat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
Continguts en xarxa.
L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut de Ciències del Mar han posat en marxa Bioplatges Met, un projecte científic que vol comptar amb la participació ciutadana que té com a objectiu promoure la gestió sostenible dels ecosistemes de platges i dunes, analitzar l'impacte de les accions i estratègies que s'implementin per protegir els ecosistemes dels litorals. Bioplatges Met està dins el projecte Guarden, que preveu 4 casos d'estudi per analitzar, avaluar i millorar ecosistemes concrets. Els altres estudis es faran a Xipre, Grècia, França i Madagascar. Per parlar-ne tenim a David Piqué, tècnic responsable del projecte a l'àrea metropolitana. Benvingut.
Hola, moltes gràcies, bon dia.
Quan parleu que és un projecte de ciència ciutadana, a què us referiu exactament?
Doncs mira, el projecte Bioplatges Met, com bé deies, està integrat dins del marc del Guarden, el projecte europeu Guarden, i li diem que és un projecte de ciència ciutadana perquè el tronc principal de Bioplatges Met estarà acompanyat doncs, d'un conjunt de voluntaris que estem en procés de recerca i de divulgació perquè es puguin afegir, que són els que, a través de la plataforma MINCA desenvolupada per l'Institut de Ciències del Mar i CSIC, on s'afegiran totes aquestes observacions d'espècies de fauna i flora que trobem al llarg del litoral metropolità, i es podrà aconseguir un registre, doncs, com et comento, de totes aquestes espècies. Llavors, això que, quin objectiu o quina finalitat té? Doncs el coneixement de totes aquestes espècies i poder fer una millor gestió de les platges i de la seva fauna i flora per tal, doncs, de fer una millora respecte a aquestes.
Mm-hmm. Però llavors, diguem, què ha de fer el ciutadà per participar-hi? Necessita Clar. Tenir una aplicació, entrar a una pàgina web? Quina és l'acció concreta que ha de fer
Exacte.
Un ciutadà?
Pues, com dius, a través de l'aplicació Minca, aquesta que us comentava, el voluntari o el ciutadà es pot descarregar aquesta aplicació al telèfon mòbil, ja sigui Android o iOS, i es descarrega aquesta aplicació. L'obra es registra molt fàcil amb un correu i un nom d'usuari, i a partir d'aquí, amb la ubicació activada, tu, per qualsevol punt de la platja, pots anar i a qualsevol espècie de fauna o flora que puguis observar i que trobis interessant, es fa una imatge, es pot fer un suggeriment de l'espècie que tu creguis que és i es puja al teu perfil. Llavors, la gràcia d'aquesta plataforma és que, tot i que tu no sàpigues quina espècie en concret és, entre tota la resta de voluntaris es puguin fer suggeriments. I igual tu creus que és una espècie concreta, però un altre usuari et diu: mira, fixa-t'hi que aquí aquesta espècie té aquesta forma, o aquesta planta té tants pètals i l'altra en té tants altres. Llavors, entre els usuaris es pugui crear una dinamització i una comunitat per compartir aquestes opinions i ajudar a fer créixer el coneixement.
Mm-hmm, perfecte. I llavors, a banda d'això, totes aquestes dades, aquestes fotografies, no, serà un recull de dades, que ara ha estat, diguem, la gestió de les dades és molt, molt important, i entenc que això passa per l'Institut de Ciències del Mar, no? Imagino, no?, que són els que recolliran aquestes dades. I què se'n farà? És a dir, què es busca amb aquestes dades, més enllà de la participació i la comunitat, que ja m'ho ha explicat, un cop tinguem aquesta informació, segurament molt valuosa, perquè són molts més ulls, no?, a mirar a les platges. Què en fa la gent de l'Institut de Ciències del Mar? Què en fa amb aquestes dades?
Sí, com bé comentes, bueno, de fet, avui en dia hi ha molts estudis científics que la base es basa en la ciència ciutadana, precisament per això que comentaves, perquè la despesa que suposa contractar tants tècnics per fer totes aquestes observacions és molt elevada, llavors es quedaria el projecte a mitges, i gràcies a tota aquesta participació, doncs, es pot anar molt més enllà. Llavors, hi haurà un conjunt de validadors experts per darrere que certificaran que aquestes espècies que es proposen siguin correctes, i a partir d'aquí, doncs, es podran analitzar totes aquestes dades a partir també d'una altra de les eines, que serà un dashboard o un panell on es podran analitzar les dades constantment, i aquestes dades, doncs, per exemple, podrem dir a través d'aquest panell: volem saber quina ha estat l'evolució de les espècies de vegetació invasora en aquest darrer mig any, després de les actuacions de retirada que hem fet. Llavors, sabrem si aquestes accions han estat efectives, si les podem millorar, si han estat efectives, però igual les hem d'adaptar implementant alguna altra acció. Tot això, al final, el que ens servirà és per millorar, com comentava a l'inici, doncs, tota aquesta biodiversitat que tenim a les zones de les platges metropolitanes.
Molt bé. I abans ho comentàvem, no?, aquest, el Bioplatges Met forma part del projecte Warden. Què implica? És a dir, tu no m'has dit exactament què es farà amb les dades que se recullin dins d'aquest projecte, però forma part d'un projecte molt més gran, no? És a dir, què és el projecte Warden, a qui implica? Abans jo ja ho deia, no?, que es faran experiments similars a Xipre, Grècia i França, però ampliem una miqueta què és aquest projecte i quina ambició té.
Correcte. Doncs el projecte Warden, a part de l'ANB i de l'Institut de Ciències del Mar, com us comentava, hi ha diversos socis, que són des d'empreses privades fins a instituts, universitats, Llavors, cadascuna d'aquestes entitats desenvolupa una eina o una tecnologia o un mètode per l'objectiu general que, com us deia, és promoure i conservar la biodiversitat dels diferents casos d'estudi. Llavors, us posaré alguns exemples. És una aplicació bastant famosa que serveix doncs, per fer una fotografia a una planta que no coneguem quina és, i l'aplicació, a partir d'intel·ligència artificial, et pot fer uns suggeriments molt acertats de quina espècie concreta pot ser. Doncs aquesta empresa està dins del projecte Warden. Després també tenim, per exemple, una altra empresa que a partir d'una aplicació mòbil es pot gravar un àudio i, escoltant el cant dels ocells, ens pot dir un suggeriment també de l'espècie d'ocell que està escoltant. O, per exemple, també hi ha una altra universitat que s'encarrega de modelitzar els serveis ecosistèmics, és a dir, quina és la base de la qual partim, i després de les actuacions que es fan al llarg del projecte Warden, com evolucionen aquests serveis ecosistèmics. Per exemple, doncs, l'evolució de totes les espècies protegides que tenim al litoral. Quina és la base, a partir de les dades que tenim ara recol·lectades, i després de les actuacions que haguem fet, doncs, modelitzar quina serà l'evolució de totes aquestes espècies al llarg del temps.
Mm-hmm. Molt bé. Imagino que és tot un repte, no?, aquest projecte, però el que implica aquest projecte, que és preservar la biodiversitat, etc., d'un espai, en el cas nostre, diríem, amb tanta pressió de població, com és l'àrea metropolitana, i amb tantes infraestructures com el mateix aeroport del Prat, no?, que està allà al mig, no? Suposo que el repte és majúscula en aquest sentit, no? Ja sé que és una pregunta que no va exactament al Bioplatges, però entenc que en el fons és preservar tot un ecosistema en una zona on no és molt difícil preservar-lo.
Sí, de fet, una altra de les branques, perquè, com que he comentat, el tronc principal seria aquesta recol·lecció de dades, però una altra de les branques que volem fer i que estem doncs, organitzant és que, conjuntament amb l'Institut Metrópoli, es vol fer un estudi de conscienciació i de percepció de les platges dels usuaris. Llavors, es realitzaran unes enquestes de quina és l'opinió que té un usuari que vagi a les platges, que tradicionalment doncs, havia sigut principalment l'oci a la platja, prendre el sol, anar al xiringuito, i després d'explicar-li el projecte, de fer-li veure tota aquesta quantitat de biodiversitat que a priori igual desconeixem, quina és aquesta percepció? Doncs, ostres, mira, a part d'anar a la guingueta a prendre alguna cosa, doncs puc fer un passeig per aquí i coneixo aquesta espècie, veig aquest ocell que està protegit o veig aquesta sargantana que també està protegida. Seria una mica també la idea d'aquest projecte Bioplatges Med.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, David Piqué, tècnic responsable del projecte Bioplatges Med de l'àrea metropolitana de Barcelona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos.
Continguts en xarxa.
Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
Continguts en xarxa.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu amb què hem començat i que interpretava el famós estàndard Fly Me to the Moon, compost el 1954, era la veu de Tony Bennett, un dels grans crooners nord-americans de la que podríem dir que va ser la generació d'or en aquest camp, amb noms com Frank Sinatra, per descomptat, però també Bing Crosby, Dean Martin, Perry Como, Andy Williams, Pat Boone o Nat King Cole. En Tony Bennett, gràcies a la seva longevitat i a una bona salut, es va mantenir en actiu fins gairebé al darrer tram de la seva vida, per bé que en els darrers anys patia algunes irregularitats com la que va patir a Barcelona. L'any 2017, a punt de fer 92 anys, Tony Bennett havia d'actuar al Festival de Pedralbes, però va haver de suspendre el concert per una indisposició. 5 minuts abans de començar, es va avisar al públic que l'actuació es retardaria mitja hora. Però al cap d'aquella mitja hora, l'organització va comunicar que definitivament el concert s'havia de suspendre. Tony Bennett feia 3 dies que era a Barcelona, gaudint de la ciutat, i estava perfectament. Fins i tot aquell mateix matí havia estat als jardins de Pedralbes pintant aquarel·les, que era una faceta seva no tan coneguda com la de cantant, i a la tarda va estar fent proves de so durant 3/4 d'hora sense cap problema. De sobte, però, es va quedar sense veu. Un refredat li va prendre la veu i ja no va poder cantar. Tony Bennett es va sentir molt malament, anímicament, per aquesta suspensió i plorava per no poder actuar. Demà cantaré, demà, deia, però malauradament no va ser possible ni l'endemà ni cap dia més del festival, perquè tots els dies ja estaven ajustats amb altres músics i no podien treure'n uns per posar-hi en Tony Bennett. Va tenir molt mala sort. Una de les grans cançons del repertori de Tony Bennett, una cançó que sempre li demanaven en tots els concerts, era aquesta I Left My Heart in San Francisco. Jo vaig deixar el meu cor a San Francisco.
I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care. My love waits there in San Francisco. Above the blue and
Aquesta cançó va deixar, em vaig deixar el meu cor a San Francisco, va ser escrita el 1953, però no va triomfar de seguida. La van cantar diversos artistes i va passar completament desapercebuda, fins que el 1962 Tony Bennett, que havia d'actuar precisament a San Francisco, la va agafar. Li va donar el seu estil i la seva veu i va triomfar espectacularment, fins al punt que tots dos, Bennett i la cançó, ja no es van separar mai més. Com he dit abans, a Barcelona no el van poder escoltar al Festival de Pedralbes de l'any 2017 per culpa d'una indisposició de veu que va tenir, però sí que l'havien pogut gaudir dos anys abans, el 2015, al Festival de Cap Roig, al costat de Lady Gaga. Va ser un concert memorable, aquell, en què tots dos van fer un munt de duets, cantant grans estàndards de Duke Ellington, de Cole Porter o d'Irving Berlin. En Tony Bennett era novaiorquès, havia nascut al barri de Queens el 1926, però els seus orígens eren italians. El seu pare era botiguer i la seva mare era modista. De fet, el nom era Benedetto, no pas Bennett, però ell el va americanitzar aconsellat per l'actor Bob Hope. Es veu que Antoni Benedetto no funcionava i li va dir, digue't Tony Bennett, que serà més fàcil que la gent ho recordi. I així va canviar el cognom. Tot i això, els seus quadres, a la seva faceta de pintor, que són quadres que els podem trobar a diferents museus, no signava com a Tony Bennett, sinó que el signava sempre com a Benedetto. D'altra banda, en Frank Sinatra, Bennett va mantenir sempre una molt bona amistat, fins al punt que van cantar junts l'estàndard de Sinatra, New York, New York. Ara l'escoltarem fent un duet amb Lady Gaga i cantant tots dos aquella gran cançó que Sinatra interpretava a la pel·lícula Pearl Joy, protagonitzada per ell mateix, per Rita Hayworth i Kim Novak, The Lady is a Tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no? Why the lady is a tramp. Go!
I love you free.
That's so. It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Right on.
The Lady is a Tramp, en versió de Tony Bennett i Lady Gaga. Es tracta d'una cançó molt antiga, del 1937, que dos anys després va aparèixer a la banda sonora del musical Babes in Arms, de Busby Berkeley, però només en versió instrumental. Va ser 20 anys més tard quan Frank Sinatra li va cantar a Rita Hayworth en el film Pearl Joy. Tony Bennett va fer, a part d'aquest, molts duets amb Lady Gaga, però no només amb ella. A la darrera etapa de la seva carrera, com que la veu ja no li permetia arribar a certs punts, va trobar la fórmula de romandre actiu, associant-se amb veus femenines molt importants, amb uns resultats formidables. A més de Lady Gaga, també va fer duets amb Amy Winehouse, Diana Krall, Mariah Carey, Aretha Franklin, Barbra Streisand o Celine Dion. De tota manera, esclar, no tot van ser dies de vi i roses a la vida de Tony Bennett. Quan tenia 40 anys, la seva estrella va semblar que s'apagava, ja no el contractaven enlloc, el seu nom sonava com d'una altra època i es va refugiar en la cocaïna, cosa que per poc li costa la vida. La seva segona dona, l'actriu Sandra Grant, el va deixar, va estar a punt ella mateixa de prendre-li la casa i li va provar, i va, ell va provar sort a Anglaterra, però va fracassar. La sort va ser que, gràcies a un cop de mà de Sinatra, que era amic seu, el seu nom va tornar a fer-se sentir. Va deixar de ser vist com una vella glòria i ja no va parar fins al final. Cinematogràficament parlant, la seva veu va aparèixer a moltes bandes sonores, per bé que com a actor, tot i que ho va provar, no se'n va sortir. Va interpretar un paper a la pel·lícula L'Oscar, el 1966, però la cosa no va reeixir, i la seva presència física en el cinema es va reduir a uns quants cameos. Va ser justament en el rodatge d'aquesta pel·lícula que va conèixer la seva dona, l'actriu Santa Gran. El 1986, la pel·lícula Blue Velvet, de David Lynch, protagonitzada per Isabella Rossellini, va posar de moda la cançó del mateix títol que Bennett havia enregistrat l'any 51. A la pel·lícula, la cançó sonava en la veu de Bobby Vinton, però era Tony Bennett qui el primer que l'havia cantada i això va afavorir de nou el seu nom artístic. L'any 2007 es va casar per tercera vegada, aquest cop amb Susan Crowe, una professora de Nova York, 40 anys més jove que ell, i van fundar una escola dedicada a les arts escèniques que ara mateix té força prestigi. Susan Crowe va estar amb ell fins al final. Ell té ara 57 anys. Al final de Tony Bennett el va marcar la salut a partir del moment que se li va desenvolupar la malaltia d'Alzheimer. Li va arribar molt tard, això sí, l'any 2016, quan tenia 90 anys, però va continuar cantant i fent gires gràcies a les pràctiques de cant que feia dos cops a la setmana i això el va mantenir estimulat, li mantenia estimulat el cervell i li va estalviar molts símptomes habituals de la malaltia, com són la depressió, la desorientació o la desconnexió de la realitat. Les gires que feia també l'ajudaven a mantenir el cervell en actiu. El seu problema era recordar coses immediates. Podia acabar un concert i oblidar-se que l'havia fet, per exemple. En canvi, se sabia totes les lletres de memòria i podia sortir a cantar-les sense cap problema. Però l'any 2020, quan va gravar un disc amb Lady Gaga, ja ho va fer llegint les lletres i donant mostres de desorientació en algun moment. L'any 2021 va anunciar que es retirava definitivament i, com ha dit Tony Bennett, va morir el 21 de juliol passat a Nova York. Li faltaven 13 dies per fer 97 anys. Nosaltres, per tant, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Guillem Viciedo a les vies de so, direm adéu a Tony Bennett en aquesta versió, amb aquesta versió que ell va fer d'un dels més grans estàndards nord-americans, What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, I see skies of blue and clouds of white, a bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so are also on the faces of people going by. I hear Louie playing and singing too. He's really saying,
a Ràdio Sant Cugat.
Hemos
quarts d'11 del matí d'aquest dimecres 11 d'octubre de 2023 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a Fem l'Indi, una entitat amb gairebé 10 anys d'història de Sant Cugat que té l'objectiu de fer ballar la gent. Més concretament, la idea és que ballin swing. Per conèixer-los una mica més, avui tenim amb nosaltres en Xavi Arbonès i l'Àngels Jofré. Benvinguts a Cugat Mèdia.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
Pels que no sàpiguen què és això del swing, expliqueu-nos en què consisteix aquest estil de ball basat en el jazz, que jo tampoc sé molt, de swing.
Sí, bueno, aquí hi ha molts debats i moltes coses, no? Però al final el swing és com una modalitat del jazz, o sigui, ve dels músics de jazz de Harlem, si no m'equivoco, dels anys 20-30, que van començar a tocar un jazz més animat, més swingero, que li diem nosaltres, més d'aquest que et fa... Ara, clar, no se'n veu que és ràdio, però que et fa bellugar el cap.
S'està movent, Xavi.
Que et fa bellugar el cap i et fa, no?, fer petar els dits seguint el ritme, és aquest estil de música. I llavors, a través d'aquest estil de música van sorgir 1.000 variacions de ball.
Exacte.
Va sortir el Lindy Hop.
El Lindy Hop n'era un. Van sortir, bueno, tot el que és una vessant més tranquil·la del swing, que és el blues... i va anar sorgint cada cop. De fet, això va néixer molt a la comunitat afroamericana, vale? Un punt molt característic, i la gent que balla swing i que balla l'indie hop sabrà el que vull dir, que és, o sigui, el punt, la clau d'això que comentava el Xavi, no? D'aquest, d'anar-te movent, és el pas o el moviment estrella de l'indie hop, és el bouncing, que és aquest botar que ve molt arrelat de les arrels afroamericanes, de la gent que ballava a principis del segle XX, i bueno, i en el fons, doncs, de tota la història de l'esclavatge als Estats Units, no?
Llavors hi ha altres modalitats com el shak, el balboa, que són molt més ràpids, però no deixen de ser modalitats dintre d'això, de música swing.
I el Fem l'Indi ho feu tot?
El Fem l'Indi, no, fem el que podem. Fem el que podem, com...
Som molt petits.
No, Fem l'Indi, o sigui, hi ha balladors de tot tipus, és veritat, i la gent fa classes, rep classes de tot, es poden rebre classes de tot, perquè tenim molts cursos gràcies al Casal Torreblanca, però sí que hi ha... O sigui, el que s'estila més és el Lindy Hop, que és el ball més estandarditzat, i potser és no per senzill, però sí el ritme són uns tempos que s'adequen més...
Bé, i de fet el Lindy Hop jo diria que és una mica la porta d'entrada a tots aquests balls, sí, no? La gent que s'inicia, generalment s'inicia amb el Lindy Hop, i llavors els que ens enganxem, doncs ja comencem a tastar tot l'altre, el que pugui ser, doncs, el que deia el Xavi, el balboa, el shak, o ens endinsem dintre del món del blues, etc, etc.
Sí, de fet no és excloent.
Exacte,
no,
al final suma.
Tu pots estar ballant l'Indy Hop i... Ara em separo i faig uns passos de shak o...
De fet, el solo jazz també ve d'aquí, sí. Ve de la música swing, i és tu individualment balles, però aquests passos que tu balles individualment després els pots incorporar quan balles en parella en el Lindy Hop. És a dir, el bo que té l'Indy Hop i aquests balls en general és que tenen un punt de creativitat i que tu pots aportar en el ball, que no són balls tan acadèmics, tan reglats, com puguin ser un tango quan tu balles balls de saló, per exemple... I això és molt divertit. Jo crec que la clau de que enganxi tant és que realment ens ho passem molt bé.
Per tant,
és molt divertit.
El que té d'especial és que és divertit.
És molt divertit.
Home, sí.
És molt divertit. La música, d'entrada, la música és boníssima. O sigui, ni que no ballis l'Indy Hop, jo convido tothom que vagi a una ballada, perquè només el que és la música ja és molt bona. I tu et pots estar prenent allà un vermut i escoltant la música. I, evidentment, veient bé allà la gent, i a partir d'aquí t'enganxes segur.
Sempre es diu que els balladors de swing, què ens passa? Perquè sempre estem rient.
Sí, és veritat.
I jo no sé si és el ball o és que ho fem molt malament i llavors ens en fotem un de l'altre. No sé què és, però sí que fa que hi hagi un somriure a la cara i sí. Això és molt guai. De fet, mai, quasi mai, veus algú sèrio ballant. O sigui, no és normal.
No.
I com és que us veu decidir? Entenc que vosaltres sou balladors, que ja ballava o que us agrada. De fet, puc dir a l'audiència que no els veuen, però és veritat que totes les coses estan somrient i s'estan movent molt. Vull dir que ja ho porten dins. I com és que llavors decidiu com formalitzar una entitat i crear una entitat on cada X temps us reuniu a la plaça Can Quiteria, que ara en parlarem, d'aquestes trobades per ballar? És a dir, com es crea l'entitat?
Clar, aquí ara nosaltres som una nova remesa.
Ah, fixa't.
Fixa't. El swing aquí a Sant Cugat va néixer el 2015-2016, amb tot de gent de Sant Cugat, crec que es podria dir, no?, com es diu, Reus tota la vida, jo crec que eren santcugatencs de tota la vida, de diferents edats, diferents entitats, inclús, que es van trobar ballant swing, que jo crec que ballaven a Barcelona, o que es trobaven a Barcelona, i llavors, ostres, tots som de Sant Cugat, i van arribar, no?, a fer les seves pròpies ballades i a fer la seva pròpia entitat. Ara ens trobem que després de la pandèmia, pues aquesta gent que ja portava pues, 6 anys amb aquesta entitat, estaven una mica cansats, i el swing, l'indie hop en general, tota la comunitat amb la pandèmia ho va passar malament, perquè clar, ballar era impossible, i menys ball en parella, que això va, és un dels temes...
Sí, sí, tot, ara que no ens sent ningú, algun clandestí hi havia.
Algun clandestí hi havia, però molt pocs.
Perquè som uns yonquis del swing, és que clar, vull dir...
Però... Clar, és que això de, llavors, les videoconferències, i anem a posar-nos a casa a ballar swing, no us va convèncer, eh?
Es feien classes, i es feia alguna jam, sí que s'havia fet, sobretot músics, però ballar... No.
No té cap sentit.
No té cap sentit, perquè a més l'intercanvi de parelles com la base del swing, o sigui, és com...
La part de sociabilització és superimportant.
Ballar cada cançó com una persona diferent, per els estils i per passar-t'ho bé, perquè cadascú aporta el seu món, i això amb la pandèmia es va perdre molt. Llavors, després de pandèmia, es va haver de tornar a arrencar tot el moviment, totes les ballades, tot, bueno, tothom, a tornar a treure tothom del sofà, i la gent de la Junta van també fer una caça de nous talents per l'entitat. I aquí ens tens a nosaltres.
Però ja formàveu part de l'entitat.
Formàvem part com a balladors. Sí que és veritat que
jo...
Com? Sí, exacte.
Ho feu pas endavant, sí.
Jo potser ja havia anat
amb
alguna reunió de Junta i així, però sí que va ser com una renovació de tota la cúpula de la Junta. Però bé, vull dir, ells s'han quedat, tot és molt perfecte, molt bonic, però sí que nosaltres la història de l'entitat la sabem perquè ens l'han explicat, però clar, ens queda una miqueta així.
I vosaltres com a balladors, com recordeu aquell moment en què ja ho ballàveu, que us agradava, entreu a formar part de l'entitat, és a dir, a fer-ho com... truques a la porta i dius, hola, vull ballar, ho dic perquè si es escolta gent que diu, ai, a mi m'agradaria...
Sí. Bueno, nosaltres ens poden contactar, sí. A veure, això al final és com totes les entitats de voluntariat, vull dir, som gent que ens arremanguem a fer el que faci falta. Jo potser puc parlar, perquè és que jo sóc la
sí,
més...
Sí, això és potser una mica individual.
La més... No, i a més sóc la més nova, perquè jo vaig començar a ballar... Jo he ballat tota la vida, altres balls, ja de molt jove vaig començar amb baix de saló i sempre he ballat. Llavors, per una sèrie de casualitats d'aquelles rotllo penicilina, vale, que dic jo, vaig anar a petar a ballar swing. I jo en un any em vaig enganxar moltíssim. O sigui, jo, de fet, fa un any i mig que ballo. Però, bueno, no, o sigui, ho ballo tot, diguéssim. Vale? I aleshores, arrel d'això i d'aquesta part que comentava el Xavi, de que ens trobàvem a la plaça, de que l'intercanvi de parelles, d'aquesta part més de sociabilització, vaig començar a parlar amb una persona, que és la Eva, que és de les que va iniciar l'associació, i clar, com a bona captadora de socis, ja em va enganxar, ens vam anar liant, ens vam anar enru... I bueno, i ja vaig entrar a l'entitat, vale? Aleshores, clar, com poden venir? Nosaltres tenim un email, ens poden contactar, es poden fer socis, i a partir d'aquí van rebent totes les informacions, totes les comunicacions de les ballades que es fan. Després, col·laboracions més específiques, això ja no sé.
Sí, bueno, no sé. A nosaltres, clar, se'ns troba ballant a les places, però, per exemple, jo sóc nouvingut a Sant Cugat, ara visc aquí, fa molts anys que hi treballo, però ara visc aquí de fa uns anys també, i a les ballades anaves veient sempre un grupet de gent que sempre eren els mateixos. Llavors, bueno, evidentment, són gent molt oberta, com diu ella, l'Eva, l'Octavi, el Pau, l'Eli, bueno, tot el grup de gent, doncs... al final t'abracen, que és el guai de les entitats, no? Que abracin a tothom i que sigui molt
transversal. Tothom és benvingut, sí.
I llavors veus que aquesta gent treballen i que fan moltes coses i, bé, jo sóc d'un poble que també m'agradava molt participar de les entitats i fer coses pel poble, i aquí això em va fer sentir poble una altra vegada, no? Ostres, que bé, conec un grup de gent que són d'aquí i que treballen pel poble d'una manera desinteressada. Clar, això per mi és l'ànima de qualsevol lloc. Potser a Barcelona costa més, perquè sempre hi ha escoles al darrere, i aquí era una entitat total.
Un grup de persones que es van unir amb un únic motiu, que era ballar.
Sí, és que nosaltres no som ni escola, clar, dir, clar, és una associació. Això és, no, la definició d'entitat. Sí. Sense ella, nosaltres cap ànim no som de escola, lucre. A nosaltres ens pregunta molta gent què han de fer per aprendre swing, i nosaltres els redireccionem cap a les escoles que ja s'han cugat, que n'hi ha un parell, però els hi fem com de porta d'entrada, i després, si estan interessats en formar part d'això, doncs els hi posem totes les facilitats.
Perquè quin tipus de persones teniu a l'entitat? Quines són una mica aquests, els perfils? De tot.
Ostres.
De tot.
Sí, jo et podria dir que de tot. De tot, perquè...
Des de gent molt jove a gent molt gran, això és el xulo, que és molt ampli l'espectre, o sigui, tothom és benvingut, i hi ha gent doncs, de 20 fins a 60, 70, 80 anys ballant.
Sí, sí. De fet, a mi aquí ara em toques un tema. No, perquè la pandèmia, si algú va tenir, és que va apartar una mica els joves de l'entitat. De l'entitat ja no... No, perdona, no dic ni de l'entitat, sinó del ball. Del ball en general. O se'n van anar cap a altres balls, o simplement van... com això estava molt de moda, el 2019 el swing estava a tope. O sigui, feies una ballada i estava a petar. I ara ja torna a passar, eh? Però sí que és veritat que la mitja d'edat ha pujat una mica. Jo això, és, quan vaig entrar a la Junta, va ser el primer que els vaig dir. Jo no és que sigui, no tinc 20 anys, però vaig dir, tornem a agafar i tornem a posar les piles al jovent. Amb això no sé com s'han de captar. Vull dir que per això també estem aquí a la ràdio, per explicar què fem, però sí que hem de tornar a captar el jovent, perquè és un ball que és molt alegre, que és un estil de música que potser no l'escoltaries, perquè... no és el que es porta ara, no és música electrònica, sinó que és música, no?, de bandes, de vent metall, amb molta força, però que potser si no trobes un canal d'entrada et quedes amb el jazz, que potser és més tranquil, més improvisat, i no t'enganxa tant. I aquí és on nosaltres volem arribar, que aquesta música arribi a tothom, que jo crec que és la base. O sigui, un bon concert de música swing amb músics bons... Ostres, et fan suar la samarreta,
sí,
segur.
Hosti, tant.
Deixa't estar de tiets i de raus i de rosalies.
Sí,
vull dir que a mi m'agrada molt aquest estil de música, però és que una nit de jazz la flipes.
Sí, sí. No, i que cada cop anem tenint més, de gent jove. Jo cada cop veig més gent jove.
Perquè quanta gent teniu ara mateix dintre de l'entitat com a socis? Entenc que una cosa és com a socis i després que s'uneixin als balls, que potser és més...
No. Sí,
més
socis som 160.
Déu-n'hi-do.
Sí, a la pandèmia hi va haver... Gràcies a tots els que no es van desapuntar, que això els hem de donar moltes gràcies, perquè realment vam haver d'anul·lar les nostres activitats. Tot i que se'n van fer de ballades, eh? De fet, el Pau, un dels nostres membres de la Junta, està molt orgullós de la bona gestió que es va fer durant la pandèmia, que sí que podies ballar sota unes mesures que eren increïbles, però es va aconseguir, evidentment, quan no es podia, però el soci no ens va deixar de donar suport. I sí que, evidentment, es va desapuntar gent, però crec que n'hem recuperat... No, crec no, ho sé segur. N'hem recuperat més de la que vam perdre. Con lo qual,
bones notícies.
I de fet, és de les activitats més econòmiques que jo crec que en aquests moments pots trobar-te, perquè la majoria de ballades obertes són gratuïtes.
Sí.
O sigui, la gent no ha de pagar per ballar, perquè són en places obertes. Les que es poden fer tancades, estem amb un ventall de màxim que 20 euros, però potser tens 5 hores de concert i de ball. Vull dir que no és allò de dir...
És concert de música en directe?
Sí, sí, hi ha concerts a sota, o sigui, tancat, per exemple, en el Siglo, aquí al Mercantec, s'organitzen, però estem parlant de 4, 5 hores de ball amb concert en directe, i potser estem parlant de 10, 12 euros d'entrada. Vull dir que no és allò de dir, ostres, és que és molta despesa... No, tampoc, vull dir...
De fet, mira, és que està bé que ho comentis, això, perquè, bueno, en el meu cas, jo vaig començar a ballar a Barcelona... No sé si treballava o encara treballava, evidentment no tenia molts diners, i era una de les activitats que era com, pues mira, aneu-nos a passar bé, entrada amb més consumició i festa assegurada, festa de ballar. I, evidentment t'ha d'agradar ballar, eh? I t'ha d'agradar ballar en parella, però sí que era una activitat que era com, entre els estudiants, era... et sortia rentable, perquè era festa assegurada.
I aquest diumenge 15 d'octubre, com cada tercer diumenge de mes, organitzeu la ballada a la plaça Can Quitèria, aquí a Sant Cugat, a les 12 del migdia. Aquí es pot animar tothom a anar-hi?
Tothom.
Tothom. Evidentment...
Han de saber una mica.
Bueno, no, si arribes allà...
També jo, no sé, pots... jo no en sé pas.
Si vens i preguntes i ets una persona oberta, doncs algú et dirà, pues va, provem-ho i tant, i notaràs aquest bouncing, segurament no podràs fer grans passos, perquè és que jo no faig grans passos. Però sí que notaràs que quan balles amb algú que en sap o que això, que notes aquest saber-te o et deixen portar, no?, per aquest ritme i que sense... No hem parlat mai, bueno, sí que hem parlat ara una estona, sí. Però no hem ballat mai, però si ens fiquéssim a ballar segurament ens transmetríem alguna cosa, no? I jo et portaria i tu et deixaries portar.
Perquè en aquestes trobades això. Que feu habitualment, clar, que el tercer diumenge de mes, jo ja dic que de mes sortiu al carrer, hi ha molta gent espontània que agafes i veus que, ala, anem a ballar, o no?
Ah, clar,
o es queda així una mica...
Ah, cosa, que no ha ballat mai, vols dir?
Sí,
ah.
Clar, una cosa...
Home,
que
us...
menys. Però sí que és veritat que tenen la curiositat, pregunten, i molts d'aquests ja s'encaminen cap a cursos que puguin haver-hi, ens pregunten on poden... Depèn d'on siguin, perquè el que també té bo aquestes ballades és que ve gent de tot arreu, és a dir, no és només gent de Sant Cugat, ve gent de Terrassa, de Sabadell, de Granollers, vull dir, ens anem movent geogràficament també.
Aleshores... I vosaltres aneu a altres ciutats també.
Sí, però com a ballarins, no a organitzar, però vull dir, els ballarins ens movem, aleshores... Escolta, que jo sóc de Granollers, saps d'algú? I clar, ens coneixem tots al final, aleshores també pots adreçar-ho. I deixa'm dir-ho, perquè jo crec que hi haurà una persona molt contenta, que aquesta ballada és la primera del nou curs i incorporem una novetat, que és mitja horeta de blues.
Ah, sí.
Després de la ballada de swing, que seran dues hores, tenim mitja hora de blues a proposta d'un membre de la Junta, de la Sandra, que és una balladora impressionant de blues, i bueno, i ho incorporem i a veure què passa. O sigui, crec que també la gent s'està enganxant. És un ritme molt més lent, per tant, s'agraeix després de dues hores boges i frenètiques de ballar un ritme més lent. I bueno, ens fa molta il·lusió poder tenir aquesta mitjoreta més de blues aquest nou curs.
I quins reptes de futur teniu? Ara dèiem l'any que ve, el desè aniversari de l'inici de les activitats, que és veritat que serà el 2025, que es va constituir com el 2016, que es va constituir com a entitat, però sí que ja fa 10 anys que camineu i balleu molt per les places de Sant Cugat. Per tant, quins reptes de futur teniu una vegada heu superat aquest desè aniversari?
Sí, doncs, mira, com et deia abans, recuperar els joves, que jo m'ho poso com a repte, però creiem que... Més que recuperar, és tornar a fer activitats que...
Prepandèmia, no?
Prepandèmia, que eren pues, participar al Dia de la Dansa, potser jo que sé, tenim la idea de portar una marching band i poder fer una ballada pels carrers, ja no només anar a una plaça, sinó pues, amb la típica banda de músics que es van movent i llavors pues, anar parant i anar ballant. Després fer classes obertes, ja no només les classes reglades, sinó muntar alguna classe oberta en una plaça algun dia concret.
Una classe gratuïta pels socis,
sí,
vam dir, també.
Una classe gratuïta pels socis, també, que eren coses que es feien i, bueno, és que la pandèmia s'ho va carregar tot. I, bueno, sí, això, portar el ball als carrers i places, bàsicament.
Perquè com a socis, us trobeu el tercer diumenge de cada mes només o entre el mes aneu fent trobades vosaltres també?
Sí, bueno, com que hi ha moltes ballades, és fàcil que a la mateixa ballada digues, bueno, pues que aquest dimecres ens veiem al Jascava, a Terrassa, o ens veiem a Suïncats, a Barcelona. Yeah. O ara, per exemple, sí que és veritat que volem començar a fer un primer dijous de cada mes a fer ballades al Sant Sam, que és una cosa que també es va fer durant la temporada i és una mica així complicat perquè no sabem si tindrà bona acollida o no, però també sortir a ballar a més espais que Can Quitèria dintre de Sant Cugat, a part del ciclo, que sí. Ja ho ha dit ella, a tindre un espai més com un pub, no?, de poder també trobar-nos allà sense l'obligació de... és la plaça, és Can Quitèria, és aquesta cosa de tothom ve cap aquí, pues, més fer una cervesa mentre es balles i, bueno, no sé, està més així.
Clar, i reunions com a junta intentem un al mes, no?
Sí, bueno, això sí, dintre de l'entitat.
Per organitzar l'organització.
Sí. I la vostra relació amb les altres entitats de la ciutat és... teniu relació, no? Sou entitat que vosaltres sou més individuals, independents?
Nosaltres podem funcionar independents, perquè al final jo me lo guiso, jo me lo como, ens portem les nostres bandes, els nostres DJs, però sí que és veritat que ara vam fer una ballada conjunta amb Contratemps. Ells ens van proposar de fer música antiga amb el Matthew.
Matthew Tree?
No, Matthew no. Simon. Matthew Simon, sí, un trompetista que crec que viu aquí a Sant Cugat, que nosaltres vam portar per Festa Major, la plaça del Swing, que és un dels nostres plats forts d'entitat, que muntem com 8 hores de swing per la Festa Major, Can Quitèria, que sí. És, bueno, sí, jo crec que és molt xulo, és com un mini festival a dintre de Can Quitèria, és molt bonic. Però sí que amb contratemps, pues, ells van proposar de que en Matthew toqués cançó antiga, perquè amb ritme swing. I bueno, aquí es va sorgir una ballada conjunta amb ells. També, jo que sé, amb balles gitanes, pues, no, intentem sempre participar-hi com a grup de Fem l'Indi. Bueno,
ja estem oberts a propostes.
Sí. És a dir, que sí que participeu d'altres activitats que sí, es fan a Sant Cugat.
Sí, això segur, això seguríssim. Sí, sí.
I quina, per anar acabant, quina valoració feu de l'estat de salut de les entitats del poble? Si creieu que és bona, si veieu que Sant Cugat és una ciutat viva socialment i culturalment parlant?
Bueno, no sé,
jo crec que sí, el que passa és que jo ho lligaria el que tu deies, o sigui, crec en general que falta una mica el relleu generacional, no? Falta més gent jove, que n'hi ha, perquè ho veus, gent jove quan hi ha en els balls de bastons, quan amb els castells, veus gent jove, però potser una mica més, no?, de gent
sí,
jove, de relleu.
Sí, a mi em flipa, jo quan que he vingut nou, aquí ara, vinga, el lío, però... que jo he arribat nou, hi ha moltes entitats, es fan moltes coses, m'encanta, o sigui, crec que és de les coses bones que té Sant Cugat, que et pot fer sentir, no? Això, tothom li diu ciutat i jo li dic poble. Mm. Sí. La gent diu, però què dius?
No? Sí, sí,
li dic poble perquè és veritat, es fan moltes coses de les entitats i em flipa. Però també és veritat que un dia a les 7 del matí tornant de festa, tots érem els mateixos.
Sí.
Els que havia vist en un lloc era... I jo com a nou va ser com, ostres... per ser... És més poble del que em pensava, això. I això és el que dius tu. Jo crec que aquí sí que les cúpules de les entitats necessiten un... No sé si dir-li relleu, però...
Però incorporar gent
potser
jove.
Potser són les activitats que jo faig, però...
O que la gent jove s'impliqui, perquè potser sí. Ja volen, però potser la gent jove no està per...
Fa una mica de respecte ficar-te en una entitat. Perquè, sí. Bueno, actualment hi ha molta burocràcia, yeah. Molts papers, molts mails...
Fàcil no és.
Fàcil no és.
I al final nosaltres som voluntaris, que tot això ho muntem a damunt del nostre sí. Dia a dia, no? De feina i de tot. Vull dir que, clar, això...
Sí, però clar, no és cosa de Sant Cugat, també, eh?
Vull no, en general,
de,
en general, sí.
Ja de com està muntada la societat, però sí que és veritat que fàcil no ho posa.
Fem l'Indi, els trobaran cada tercer diumenge de mes a la plaça Can Quitèria, però durant la resta dels dies del mes, a través d'un correu electrònic que em sembla que has dit, que si el pots dir...
Sí, es diu femlindisantcugat@gmail.com, allà els respondrem... Sí, les preguntes
petició,
que tinguin.
Preguntes, sí.
Poden anar a classes, on es poden apuntar, on ens poden trobar...
Si es volen fer socis, també.
Perfecte, i sobretot aquest diumenge tenen una cita a les 12 del migdia. Hem parlat amb Xavier Arbonés i Àngels Jofré de Fem l'Indi Sant Cugat. Moltes gràcies per haver-nos atès i haver vingut aquí a Ràdio Sant Cugat.
Gràcies a vosaltres.
Ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Hola, buenos días. Somos el programa Partú.
De Tallers Llanero de Moragas.
La Ràdio Sant Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección.
Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusivo formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragas.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat